Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les entitats i associacions que treballen amb l'arribada d'immigrants a Catalunya demanen temps i no fer volar coloms amb el traspàs o la delegació de les polítiques d'immigració a la Generalitat. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que les declaracions d'alguns dirigents independentistes de Junts, com Míriam Nogueras, han despertat preocupació pel to emprat i sobretot pel titular amenaçador que ha quedat. Saber el català serà imprescindible per obtenir el permís de residència a Catalunya. Una exageració i una mostra de desconeixement de quines són les condicions i els requisits per obtenir i que continuen sent competència de l'Estat i no d'una comunitat autònoma com Catalunya. A més, ja queda contemplat actualment que s'han de conèixer les dues llengües oficials que hi ha a Catalunya, català i castellà, en el cas de l'acolliment. Yolanda Canales ha pogut parlar aquest matí amb els responsables de Càritas, que treballen ben de prop amb els immigrants i que coneixen prou bé la legislació actual. Què t'han explicat?
En concret, hem parlat amb l'Elisabet Orenya, que és responsable del programa de mobilitat humana de Càritas Barcelona. Ella ens ha dit que primer de tot s'ha de ser molt prudent i s'ha d'esperar, perquè a hores d'ara només hi ha una proposició de llei i s'ha de veure què s'aprova i com s'executa. En tot cas, recorda que es tracta d'una delegació en l'execució, és a dir, hi ha una normativa marc que totes les autonomies han de complir i per això hi ha uns organismes controladors i fins i tot els tribunals, si és que s'ha saltat la llei. Per tant, per a Orenya, no es poden afegir més requisits, com seria el coneixement del català, per aconseguir papers.
Tenim una normativa, per tant, que és marc, que és la normativa d'estrangeria, que això serà comú, no? I tenim, per l'altra banda, també doncs, uns organismes controladors de l'execució, que seran els tribunals i que també són comuns per tothom, no? És a dir, que això ens implica que per molt que es delegui amb l'execució no es podran posar requisits que vagin més enllà de la normativa d'estrangeria, que això no ho poden tocar, no?
En tot cas, Orenya considera que una gestió més propera a priori facilita la interlocució i per aquest motiu creu que l'important és que aquest traspàs o delegació de competències serveixi efectivament perquè els procediments siguin més ràpids.
Sincerament em preocupa més així d'entrada, no? Com a entitat ens preocupa més garantir que els procediments vinculats amb estrangeria siguin ràpids, siguin efectius, que les persones puguin accedir d'una forma senzilla i àgil amb les autoritzacions de residència, que no tenim esperes d'aquestes indesitjables que n'hem tingut moltes vegades de mesos, no?
I també recorda Orenya, tornant a la qüestió del català, que l'acolliment sí és competència de les comunitats autònomes. I aquí, a l'hora d'elaborar els informes d'arrelament, es té en compte el coneixement de l'idioma, en el cas de Catalunya, de les dues llengües oficials.
Doncs gràcies, Holanda. I la notícia econòmica de les últimes hores és el retorn a Catalunya de les seus socials de la Fundació La Caixa i la seva societat d'inversions, Criteria. Sota aquest paraigua de Criteria hi ha moltes grans empreses que també van abandonar Catalunya per culpa del procés independentista. Et parlo, per exemple, de Saba, de Celnex o de Colonial. I la pregunta que ens fem avui és si amb el retorn de Criteria aquestes empreses que estan sota el seu paraigües també ho faran. El Sergi Tora ha buscat respostes. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles.
Doncs què t'han dit els que hi entenen, que són els economistes?
Doncs els economistes consultats per migdia a COPE Catalunya i Andorra coincideixen que no hi haurà, o no tenen aquesta previsió, un retorn immediat de les seves seus socials i que si es fa aniria compassat amb un interès més polític. Criteria Caixa, recordem, és el major inversor privat d'Espanya. Té actius per valor de 30.000 milions d'euros en empreses estratègiques. El seu pla de negoci és un increment a fins als 40.000 milions d'euros euros el 2030. Criteri és el màxim accionista de tres empreses claus en sectors bancaris, energètic i immobiliari. Caixa Catalunya, amb una participació del 32%, Naturgy, companyia de llum, gas natural i energia solar, amb un 27%, i la tercera seria la immobiliària Colonial, amb un 17%. Caixa Bank continua a València i Naturgy i Colonial es mantenen a Madrid. L'economista Guillem López Casasnovas considera a migdia de COPE Catalunya que a curt termini no preveu que hi hagi un trasllat de Naturgy a Catalunya per aquests motius.
Naturgy és una empresa que ha fet inversions a Madrid amb el canvi de seu, va senyalitzar molt el trasllat amb edificis, etc. De manera que ara està un poc enganxat, perquè encara que volgués tornar, que no ho sabem, ho tindria difícil perquè es visualitzaria molt. Primer, el domini de criteris sobre Naturgy, i segon, que no crec que la senyora Ayuso li fes cap gràcia veure desarbolat el que ara és una inversió important de Naturgy a Madrid. Per tant, a curt termini no es veu que tingui incidència, i si passa serà per goteig.
Recordem que la sortida d'aquestes empreses se va produir amb Puigdemont i el procés independentista del 2017. Ni Quim Torra ni Pere Aragonès, com a presidents, van aconseguir el seu retorn que Salvador Illa, amb 6 mesos al càrrec, sí que ha fet. L'economista Gonzalo Bernardos destaca a COPE Catalunya la figura clau d'Antoni Fainé, segons ell. President de Criteria Caixa i la Fundació La Caixa, Junts pressionava pel seu cessament, segons Gonzalo Bernardos, i els socialistes el van ajudar. I ara hi ha aquest retorn i aquest a favor de la Fundació La Caixa cap a Catalunya.
És un gran triomf per Salvador Illa. I ho és perquè la seva política de normalitat, doncs, queda clara per al retorn del que seria una de les principals empreses i la fundació més gran d'Europa. I les relacions entre Isidre Fainé i el president del govern són magnífiques. Isidre Fainé li agraeix al president del govern que no escoltés als polítics independentistes, principalment de Junts, i propiciés el seu relleu.
La figura d'Isidre Fainé, president de Criteria Caixa, que per Gonzalo Bernardos ha estat a clau amb aquesta decisió. Recordem que altres empreses significatives amb participació de Criteria són les assegurades Catalunya, Catalana Occidente i també Celnex. Amb dues empreses, en els seus últims mesos, han afirmat que no es plantegen ara per ara un canvi de seu.
Gràcies, Sergi. 3 minuts, 2:15. Com sempre, obrim ja l'àrea de serveis. Doncs parlem del temps. Avui serà el primer dia de situació inestable, de temps inestable a bona part de Catalunya. S'esperen ruixats a qualsevol comarca, tot i que seran menys probables al Pirineu de les comarques de Lleida i més freqüents a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre i la costa, i també el prelitoral central, on descarregaran a més ganes, sobretot aquesta tarda. La cota de neu estarà al voltant dels 1.800 metres i el vent entre llevant i gregal bufarà amb força, sobretot en punts de la costa i en zones de muntanya molt més exposades. Temperatures sense canvis importants, la banda baixa, banda d'hivern. Com està la xarxa viària, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, el trànsit es manté encara més o menys estable. Hi ha alguns punts amb aturades, sobretot a les dues rondes de Barcelona i especialment a la ronda de dalt, a causa d'un accident. Hi ha aturades entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Trinitat. Compte, però, amb la pluja, cada cop més present a diferents punts del territori, sobretot en aquests casos, cal moderar la velocitat. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica autoimmune que afecta el sistema nerviós central. A Catalunya té una prevalença de 120 persones per cada 100.000 habitants i es manifesta principalment entre els 25 i els 35 anys. La incidència és més alta en dones, amb una proporció de 3 dones per cada home diagnosticat. Les dones amb esclerosi múltiple afronten una doble discriminació per la discapacitat que pot generar la malaltia i també pel seu gènere. Aquesta situació afecta tant a la seva qualitat de vida com a la seva integració social i laboral. Avui ho mirem des de l'àmbit laboral. Les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació que dificulta tant l'accés com la permanència en el mercat de treball. Ho alerta un informe de la Multiple Sclerosis Society. El 25% de les persones amb esclerosi han experimentat discriminació laboral i entre el 40 i el 60% han hagut de reduir o deixar la seva activitat professional per aquesta malaltia. L'impacte d'aquesta esclerosi a les dones és, doncs, especialment complexa, com ens ha explicat aquest matí a RN COPE Catalunya i Andorra, la doctora i neuròloga Mar Tintoré. Amb ella ha estat un altre Mar, la Mar Puerto.
Sí, a Catalunya té una prevalença de 120 persones per cada 100.000 habitants i es manifesta principalment en persones d'entre 25 i 35 anys. A més, són 3 les dones que conviuen amb aquesta malaltia per cada home diagnosticat, el que fa que pateixin una doble discriminació, primer per la malaltia i després per ser dones. Les dones amb esclerosi múltiple asseguren estar en una posició de desigualtat social i econòmica que dificulta la seva atenció i recuperació. I cal afegir que, més enllà dels símptomes físics, aquesta malaltia també pot provocar un augment de la càrrega emocional i les responsabilitats familiars, el que pot esdevenir una barrera addicional que redueix la seva qualitat de vida. Ens ho ha explicat la doctora Martín Touré, que és neuròloga del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, el CEMCAT.
La malaltia comença en un moment en què realment té un impacte molt important tant a nivell de les persones com les seves repercussions que podem imaginar a nivell laboral i a nivell de prendre decisions, com tenir un fill, no tenir, etc.
I és que l'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica autoimmune que afecta el sistema nerviós central amb una gran variabilitat en el seu curs i símptomes i que encara, malauradament, no té cura, tot i que els tractaments sí que és cert que estan cada cop més avançats.
Tenim tractaments que en molts casos ens ajuden a apaivagar les conseqüències de la malaltia i, per tant, poder prendre decisions que són basades en més seguretat i que estan fent que aquesta malaltia avui en dia tingui repercussions afortunadament diferents de les que veiem fa 20 anys.
Amb la intenció de potenciar el reconeixement i les fortaleses de les dones que viuen amb esclerosi múltiple, la Fundació Esclerosi Múltiple impulsarà durant el 2025 diverses iniciatives innovadores que promouran l'empoderament i elevaran la qualitat de vida d'aquestes dones.
Cecilia Simone, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hoy aquí en COPE Cataluña y Andorra hablando de la esclerosis múltiple, de las mujeres que sufren esta doble discriminación por ser mujeres y luego en el ámbito laboral también, que abordaremos contigo en un instante, pero situemos un poco a nuestros oyentes. ¿Cuánto hace que te diagnosticaron esclerosis y cuáles fueron las alertas que empezaste a notar en tu cuerpo, Cecilia?
Sí, bueno, mi diagnóstico es bastante joven, en mayo haré 2 años. Y las alertas que me ha dado el cuerpo, fue el equilibrio, la incontinencia urinaria y sobre todo las piernas. Empezó con un hormigueo en las piernas muy fuerte, al punto que me dio el brote y me quedé sin caminar.
Y una vez te diagnosticaron que tenías esclerosis, me imagino que por la cabeza te pasan muchas cosas y muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron en aquel instante? A ver, cuéntanos.
Bueno, la verdad, te cambia la vida, ¿no? Te replanteas un montón de cosas y de tu vida. Y ahora, a partir de ahora, ¿cómo será mi vida, no? Claro. Y entonces empiezas a vivir el día a día.
¿Tuviste que ingresar en el hospital? ¿Estuviste ingresada?
Sí, estuve ingresada 10 días. Por suerte salí caminando del hospital, por lo que eso dio como un poco de esperanza, ¿no? Después de empezar el tratamiento. Y bueno, poco a poco ya caminando, al mes y medio por ahí, ya me fui a trabajar.
¿Y cómo te cambió la vida a partir de entonces? En dos ámbitos, el personal y luego en el laboral. Si te parece, nos centramos primero en el personal. ¿Cómo fue el día después de salir del hospital, Cecilia?
Bueno, es como empezar una nueva vida, ¿no? Y con unas nuevas reglas del juego. Antes las que uno tenía, ahora ya no están y son unas nuevas. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme primera, que es algo que, creo que las mujeres de mi generación no solemos hacer, ¿no? Siempre primero están los hijos, la casa, el trabajo y luego ya venimos nosotras. Y la esclerosis múltiple te enseña un poco a que no, primero te tienes que respetar, tienes que escuchar tu cuerpo, ver cómo estás ese día y bueno, entre las dos, entre la esclerosis y lo que tú quieres, intentar llevar el día a día.
Claro. O sea, más tiempo para la familia, porque ese tiempo es oro, porque nunca sabes cómo puede, qué sorpresa te tiene la vida reservada el día siguiente con esa enfermedad, ¿verdad, Cecilia, en cierta manera?
Sí, es un poco la incertidumbre que tiene la enfermedad, ¿no? A ver, todos no sabemos lo que nos puede pasar al otro día, ¿no? La vida puede cambiar de un momento a otro, pero es que yo tengo más papeles que otra persona en saber que realmente al otro día ya no voy a estar tan bien.
El papel de la familia, de tu marido, de tus hijos, supongo que es muy importante también en esta situación,
exacto,
¿verdad?
Exacto, el soporte que tengas
total apoyo,
es fundamental.
¿No? Total apoyo,
sí,
¿no, Cecilia?
Sí, sí,
fantástico.
Sí, sí, sí.
Hablemos del ámbito laboral. ¿Cómo respondió? ¿Tú trabajabas cuando tuviste...
Sí, yo estaba trabajando y claro, primero tienes miedo, ¿no? Porque es una enfermedad que, bueno, yo tengo la remitente recurrente, que puede salir un día bien y al otro día no estar tan bien. Entonces te da como un poco de miedo de ver que en la empresa, bueno, cómo reaccionarán y todo. Yo he tenido la suerte de que mi empresa ha reaccionado muy bien. Me han dado casi todas las facilidades como para poder seguir mi en mi puesto de trabajo, pero bueno, yo tengo un cargo bastante importante de estrés y tal, y lamentablemente ya no puedo seguirlo.
Entonces has tenido que, digamos, bajar un escalón, ¿no? Un escalón, ¿no? Claro.
Sí, bueno, por ahora estoy de baja, viendo a ver cómo podemos hacer.
Dices que de entrada tu empresa respondió bien. Supongo que debes conocer a más personas que están en tu situación. ¿Es en general hay buena respuesta por parte de las empresas, Cecilia? ¿Qué conoces?
Sí, yo ahora creo que sí, que poco a poco, bueno, hay casos y casos, pero bueno, la esclerosis múltiple yo creo que es ahora poco a poco está tomando la gente pues más valor, que es una enfermedad que bueno, tenemos unas discapacidades, pero tenemos otro tipo de capacidades y que no nos anulamos totalmente.
Bueno, ¿necesitaste ayuda psicológica para superar, bueno, los problemas que comporta una esclerosis?
¿O sí, todavía la necesito.
Todavía la necesitas. ¿Y tienes ganas de volver a trabajar, Cecilia?
Sí, a mí me gustaría, es lo que te decía, igual no en mi puesto, porque, bueno, ahora lamentablemente ya no lo puedo seguir. Pero es eso, o sea, todavía soy útil para hacer otras cosas.
Evidentemente que sí. Cecilia Simone, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísima suerte, mucha fuerza y seguro que encuentres una empresa porque hay muchas que se van a apreciar tus valores positivos en todos los aspectos. Gracias, Cecilia.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Doncs hem conegut coses ja d'aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, i aquesta tarda encara podeu conèixer més i saber més detalls, perquè la Montse Rodríguez, de la linterna de COPE Catalunya i Andorra, a les 7 en punt, tindrà com a protagonista la senyora Rosa Marriera, que és la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple aquí a Catalunya. Doncs ara vull parlar de l'estafa de l'hamburguesa. Es tracta de l'últim engany en ciberseguretat que no para de créixer i que ha posat en alerta a tots els experts en seguretat. I és que en aquest cas el perill es troba en que no és necessari descarregar res ni seguir cap enllaç. Mario Quero, què hem de fer per no caure en aquest parany?
Totalment, Carlos. El primer que hem de fer és no confiar en aquests SMS promocionals que simulen provenir de grans empreses de confiança on solem comprar. Els ciberdelinqüents ens prometen descomptes i promocions perquè cliquem en aquest missatge i un cop hem clicat començarem a rebre molts missatges promocionals que acabaran incrementant la nostra factura telefònica. Així ens ho ha explicat Francesc Canals, expert en ciberseguretat.
El modus operandi se basa en que el ciberdelinqüente envia un mensaje de texto a la víctima en el qual le comunica que ha sido agraciado con un importante descuento comercial de una famosa cadena de hamburgueserías. Básicamente, se trata de que el usuario abra el mensaje y a partir de ese momento queda enganchado literalmente a un servicio de recepción fraudulenta de mensajes de texto.
Tanmateix, ens adverteix que un cop ens hem adonat de l'estafa pot suposar una tortura donar-nos de baixa perquè la font original del missatge no està clara. Per evitar caure en l'engany, és important la desconfiança, però això no és l'únic que podem fer i l'expert ens recomana alguns consells.
Importante, pues, que l'usuario pueda denunciar, desconfiar de gangas o timos publicitarios, no reenviar en exceso estos mensajes o no participar en grupos de WhatsApp donde se envían mensajes cadena y, por supuesto, nunca hacer clic en mensajes ni tampoco llamar a teléfonos de tarificación especial.
Molt de compte amb els milers d'estafes diàries cada cop més refinades que utilitzen els ciberdelinqüents.
Gràcies, Mario Josso. Doncs, molt d'ull amb aquesta nova estafa, l'estafa de la hamburguesa. Un breu parèntesi publicitari i ens interessem pels robatoris d'animals de granja que van a l'alça. I per què? Doncs després del darrer cas que hem conegut les últimes hores. Quin? Doncs t'ho explico d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dos mujeres distintas.
¡Vamos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Y un mismo objetivo.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santo! Santa María.
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Vámonos.
Bandidas.
¿A dónde?
A robar más bancos.
El viernes por la noche. En 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yo te digo que me veo detrás de esa barra.
Pero si a ti nunca te ha gustado este bar del barrio.
Ya, pero solo pensar que vaya a cerrar porque nadie quiere el traspaso.
Ya, pero un bar es mucho trabajo.
Sí, pero yo le daría otro rollo, no sé, así en plan bar con club de macramé. Y así vendría más gente.
A ver, yo a esto le daría una vuelta porque el macramé, no sé.
¿Y tú? ¿Dónde te ves dentro de 130 millones? El viernes 7 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'unes 1.000 guatlles ponedores i uns 25.000 ous d'una explotació avícola d'Artesa de Lleida, a la comarca del Segrià. Marc Puerto, per què i qui pot haver darrere d'aquest robatori tan poc habitual?
Doncs això és el que tracten d'esbrinar els Mossos. Fins ara el que saben és que el robatori es va produir entre la tarda de dimecres i el matí de dijous de la setmana passada en una granja ubicada a la partida de Montlleu. Els lladres van forçar els accessos a la granja i es van endur les guatlles i els ous valorats en uns 6.000 euros. Els responsables de l'explotació avícola van denunciar els fets a la comissaria dels Mossos de les Borges Blanques, però de moment no saben encara qui està al darrere de tot això, segons afirma Néstor Serra, coordinador territorial de la Planada Lleida de la Unió de Pagesos.
L'objectiu és econòmic, com tot robatori. L'únic que a veure quin mercat té, no? Perquè sí que no, els ous han d'estar identificats. En aquest cas no són igual que els ous de gallina, que van cada ou identificat, sinó pues, van identificats en caixes, no? I sense aquesta identificació no es pot comercialitzar. Vull dir que aquest mercat és molt reduït, no? És que no ho entenem.
A més, sorprèn també el recorregut del robatori pel fet que aquests ous no es podrien vendre a cap supermercat i l'única opció seria la del mercat negre. Per això, Serra demana a tots els pagesos que pateixin un furt a partir d'ara que els denunciïn per evitar-ne d'altres.
Per petits furts que tinguin, que sempre es denunciïn. Tots els ramaders, a tots els pagesos, petit furt, sigui una bateria, encara que sigui qualsevol cosa, que es truqui el 112 i que faci la denúncia corresponent, perquè així els Mossos van detectant pues, que el camp o que les granges estem desvalguts de la mà de Déu.
Malauradament, ell mateix assegura que els petits furts cada cop van a més i que se'n produeixen sovint, el que pot desencadenar en un futur proper en d'altres molt més grans com aquest últim que ha passat.
Gràcies, Mar. De Lleida a l'Hospitalet, famílies de l'escola Pere Lliscar estan molt molestes amb el Departament d'Educació perquè volen fer unes obres a meitat de curs. Ens han explicat que això pot afectar de forma greu l'activitat diària d'un centre o la més i alumnes amb necessitats especials. El Mario Quero ha parlat amb una d'aquestes famílies.
Efectivament, Carlos, l'indignació dels pares i mares amb la decisió de la consellera és màxima. Des de l'AFA sol·liciten Educació una millora de la comunicació amb les famílies, un calendari específic d'obres, que aquestes no es facin en horari lectiu. I si no hi ha possibilitat d'això, la reubicació dels nens en un altre espai i també una alternativa viable perquè puguin seguir tenint pati. Hem parlat amb Isabel, mare d'una alumna del centre, diagnosticada amb autisme, hiperactivitat i una neurofibromatosi en grau 1.
En el momento que tú le cambias el esquema a la cría
hay mucho ruido o el día a día se varía sin haberle avisado con antelación, ella puede agredirse, puede pegarse, se puede tirar al suelo.
Pel que fa a educació, la consellera del PSC, Esther Niubó, va confirmar en una intervenció al Parlament que l'ampliació és necessària i que no s'endarrerirà més, tot i que encara estan a l'espera d'obtenir la llicència d'obres. Les famílies es mostren preocupades davant la nula sensibilització i denuncien.
El problema és que el col·le no cuenta con ninguna aula o alguna zona vacía, ¿sabes? Hay una zona que está más perjudicada, que es la parte que da al patio, que inclusive el comedor da a ese patio, a la hora de comer, también lo veo yo bastante inviable por el polvo que se va a levantar.
Per últim, la directora del centre no ha volgut atendre a COPE i, segons l'Isabel, dona la sensació de que hi ha por a possibles represàlies entre els membres de l'escola.
I avui acaba el Mobile, la setmana en què anualment ens presenten com serà el món del futur més immediat. Ara és la potencialitat de la intel·ligència artificial la que ens donarà un món, no sabem si millor, però segur que diferent. Connectar la nova i immensa tecnologia amb el que ara anem a parlar pot ser agosarat, però és que sense elles no hi ha món, ni avenços, ni res. I de qui et parlo? Doncs et parlo de les abelles. El 75% del que mengem és gràcies a les pol·linitzacions de les abelles. Fruita, verdura, hortalisses, fruita seca i moltes espècies depenen de la feina d'aquest insecte. I ens oblidem d'aquesta realitat capital com és el transport de pol·len al lloc adequat de la planta perquè reprodueixi i germini amb les llavors. Tot això a banda de la gran feina de les abelles a la producció de mel. Segons les últimes dades del 2023, Catalunya va produir 1.500 tones de mel i 40.000 quilos de cera. Sergi Tor, bona tarda de nou, eh?
Sí, bona tarda, Carles.
Doncs avui, arrere en COPE Catalunya i Andorra, l'apicultor Josep Maria Claria ha posat en valor la feina capital de l'apicultura i ha reclamat també per salvar el sector d'un segell de qualitat identificatiu. Explica'ns-nos.
Sí, perquè un dels grans problemes del sector és la mel fraudulenta, que a Espanya representa el 51% del mercat de compra-venta. Els apicultors volen fer sentir la seva veu i reivindiquen, a més, la seva tasca capital. A Catalunya hi ha prop de 110.000 capses d'abelles, amb uns 400 apicultors o professionals i 1.900 agricultors que ho poden tenir com una segona activitat, fins a algun punt com a activitat recreativa. Hi ha un creixement, això sí, de la producció de mel des de la pandèmia, però lluny encara de les 3 tones registrades l'any 2000. Josep Maria Claria és un apicultor de la Segarra, a Lleida, i es reivindica la seva feina a COPE Catalunya com capital.
Bueno, el planeta el tindríem, però no tindríem fruita, no tindríem verdura i no tindríem moltes coses de les que tenim. El 75% dels aliments que mengem depenen de la pol·linització directa de les abelles. Les abelles tenen perill d'extinció. Sense els apicultors no hi hauria abelles, perquè hi ha la barroacis, malalties i moltes coses que no tindríem abelles. I per l'altre cantó, l'apicultor també està en problema d'extinció, perquè si no arreglem una mica els preus de la mel, ens extingirem també, com els dinosauris.
Josep Maria Claria recomana que falte la denominació d'origen i comprar la mel al productor directament.
Bueno, són xarops, poden ser xarops d'arròs, de blat de moro, de blat, són glucoses que barregen amb la mel. I clar, ens entren per tots cantons. I ara entren molt a través d'Ucraïna. Si es compra mel, s'ha de comprar amb un apicultor conegut, amb un apicultor de proximitat. Això primer que tot, perquè totes les mels que podem trobar no tenim la certesa de que sigui mel i no sigui xarops. El futur passa per la creació d'una marca de qualitat, una marca d'origen. Volem diferenciar la mel que s'està venent als supermercats, a totes les botigues, de la mel d'apicultor. Volem fer un segell distintiu.
Hi ha iniciatives com el projecte Redicat, dedicat a salvaguardar les abelles, que han traslladat a 10 arners, que sumen 250.000 abelles, a una finca experimental a Maials.
Fa anys que el senyor Joan Solà, alcalde d'un petit poble del Solsonès, Riner, treballa a favor de conservar les abelles dins d'un projecte com és la Fira de la Mel, o una iniciativa molt recent que es diu Redicat. Senyor Solà, molt bona tarda, alcalde.
Bona tarda tinguem.
Molt bé, explica'ns en primer lloc als oients què és aquest projecte de Redicat en forma breu, si us plau.
Bé, aquest projecte neix l'any 2018, o sigui, a través de la Fira de la Mel que estem duent a terme aquí al municipi, i neix conjuntament amb altres dos municipis, com són Pujal, Arnes, tres municipis, i Alcover, més sobretot el que és l'Associació d'Amics de les Abelles, que fem una, sumem conjuntament per dir, ostres, com podem ajudar a salvar les abelles.
Ara per...
I d'aquí surt... perdona, digui'm.
No, no, que ara heu fet un trasllat d'abelles, precisament, ja que parlaves de les abelles, d'alguns punts de Catalunya fins a una finca gran que teniu aquest poble, no? Què es pretén amb aquesta acció? Afavorir que es pugui polinitzar el territori, salvar les abelles, com tu deies, alcalde?
Bé, primer de tot és salvar les abelles. De dir, nosaltres el projecte neix a dir, ostres, la importància de les abelles, tothom sap que les abelles estan desapareixent, intentem ajudar a salvar-les. I d'aquí surt un projecte molt xulo, que és una suma de món urbà i món rural, que és de dir, ostres, aquestes abelles que les ciutats molesten, ostres, per què no som capaços de portar-les en aquest món rural i que ens ajudin a polinitzar? I el que va començar com aquest projecte mediambiental, que està funcionant molt bé, per exemple, a Viladecans, municipi del Baix Llobregat, doncs està molt implicat amb el projecte a dia d'avui, acabats també siguent un projecte educatiu, les escoles s'han fet seu aquest projecte i també aquesta sensibilització cap a tots els seus alumnes, o sigui, a través del projecte, o sigui, fan acompanyament de les abelles, es fan les abelles seves, aquesta mel moltes vegades acaba tornant doncs, en els propis menjadors escolars, etc. Hi ha una sensibilització molt gran. I l'últim pas que ha sigut doncs, entrar en aquest nivell més científic, més d'estudi, al qual la Diputació de Lleida s'ha sumat en el projecte, de dir, ostres, també s'ha fet el projecte seu, i en una de les seves finques, on fan investigació conjuntament amb l'IRTA, doncs és aquí on hem portat també caixes d'abelles doncs, per demostrar que amb més abelles doncs, hi ha una millor polinització i hi ha doncs, més fruits, que això també, conseqüentment, és més aliments pel propi país.
Si no estic equivocat, aquest últim trasllat va ser de 250.000 abelles, oi?
Ah, així és, així és. Sí.
I molta gent, alcalde, desconeix que les abelles són fonamentals pel medi ambient i que cal salvar-les, no?
Són bàsiques, és bàsic. I n'hem de ser molt conscients, i també hem de ser molt conscients que estan, o sigui, cada any estan en regressió, per diferents motius, doncs estan en regressió. Ostres, doncs siguem capaços nosaltres mateixos doncs, d'ajudar, i reitero, de dir, ostres, una suma entre món urbà i món rural, a través del medi ambient, ostres, pot fer un efecte molt important en el medi ambient, no?
És molt complex organitzar el transport de 250.000 abelles des de, no sé, des de la zona de Tarragona, per exemple, fins aquí, fins a Riner, alcalde?
Bé, és complex, però és factible. De dir, l'Associació d'Amics de les Abelles són uns tècnics, són uns cracs en aquest sentit, i són uns qui es cuiden de fer aquests trasllats, i bé, tot està controlat. A banda, doncs, també de la solució que es presten aquests ajuntaments, que se sumen en el projecte, de dir, ostres, aquestes abelles, en lloc d'anar a molestar el veí, posar-se aquell rus, aquell eixam que tots ens hem trobat doncs, a la finestra d'un determinat habitatge, doncs no, aquestes abelles es posen en una caixa niu, de dir, col·locada estratègicament en un parc de la ciutat, i un cop es posen aquí, doncs, les anem a recollir i les traslladem en aquest món rural.
Molt bé. Parlaves abans del projecte de Viladecans amb molta implicació de nois i noies, no? Explica una mica com funciona aquesta iniciativa amb els joves de Viladecans, alcalde.
Bé, a Viladecans, com a Ajuntament, o sigui, a la Regidoria de Medi Ambient, doncs, hi ha fet una aposta molt important, i a partir d'aquí, doncs, les escoles apadrinen aquestes abelles. I quan es van a recollir aquestes abelles queden apadrinades per una escola de les de Viladecans, cosa que aquests alumnes se les fan seves aquestes abelles. I veuen doncs, d'aquesta importància i es conscien d'aquesta importància. I en alguns casos doncs, la pròpia escola, o sigui, quan es fa el trasllat, també acompanyen en aquest trasllat aquestes abelles.
Molt bé.
I tot i estar situades en un municipi d'aquests rurals, aquests nens d'aquestes ciutats se les senten totalment seves.
Tinc entès que també teniu el primer museu del món dedicat a les abelles, no? Què hi trobem en aquest museu, alcalde?
Bé, o sigui, és un museu més, o sigui, de dir, és un museu... més que un museu, és un espai en el qual coneixes a fons aquest projecte Redicat i la importància de les abelles. És a dir, nosaltres sempre ens movem en aquest entorn de dir, ostres, les abelles són importantíssimes, salvem-les, el projecte Redicat, doncs, és un... un projecte més el qual doncs, pot ajudar a salvar les abelles. I el que és l'espai apiari, situat doncs, en un edifici, doncs, un bé cultural d'interès nacional, és un edifici molt rellevant del propi territori, doncs s'hi ha instal·lat doncs, l'apiària, doncs, que d'una forma física, o sigui, doncs, t'ensenya, o sigui, diria, ho coneixes, tota aquesta realitat de l'apicultura i la importància doncs, de les abelles. Molt i en aquest bé. Sentit doncs, està pensat de dir, ostres, les escoles que venen, en aquest cas, doncs, acompanyant aquestes abelles i que veuen doncs, aquest trasllat, doncs, també poden agafar doncs, des d'un punt més tòric tot el que estem explicant a través del projecte.
Molt bé, doncs, alcalde de Riner, Joan Solà, d'aquest poble del Solsonès, quants habitants?
No arribem als 300.
No arribem als 300.
Va, un micropoble, un dels micropobles del país.
Molt bé, doncs convidem des d'aquí a que visiteu Riner, a la comarca del Solsonès, que us intereseu pel món de les abelles i per aquesta interessant iniciativa que s'ha posat en marxa amb aquest projecte d'Erradicat de salvar les abelles, que estan en perill i cal que les cuidem perquè són molt, molt importants per tots. Joan Solà, alcalde de Riner, moltíssimes gràcies, eh?
Moltes gràcies, benvingut tothom serà el que és el municipi i també convidar a tothom el proper 6 d'abril el que és a la Fira de la Mel, on també doncs, es coneix el projecte i tot el que i molts de productes relacionats doncs, amb la mel i les abelles doncs, es trobaran aquest dia el que és a la plaça del Santuari del Miracle. En la vuitena hi ha Fira de la Mel de Riner.
Molt bé, el dia 6 d'abril és la cita. Alcalde, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Carlos.
Content, el Barça va guanyar ahir, 0-1, tenc que arribar ja a la classificació, no ens hem de fiar del Benfica, aviam?
No, encara, queden 90 minuts encara per davant, però el Barça va fer un pas endavant per estar als quarts de final de la Champions, una victòria de molt de mèrit per com va anar el partit. El Barça va guanyar 0-1 amb gol de Rafinha, però va haver de jugar amb 10 futbolistes sobre el terreny de joc des del minut 22 per expulsió en vermella directa de Cubarsí. Va marcar Rafinha, gran partit de Pedri, dirigint l'equip una vegada més, i també actuació molt destacada del porter Chesney, que va estar ahir extraordinari a l'estadi de l'Ús. El partit de tornada el tenim ja dimarts que ve en horari de tarda a 6:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A l'Espanyol presenta aquesta tarda els actes del 125 aniversari. A la Copa de la Reina tenim clàssic aquesta tarda, és partit d'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda s'enfronten el Real Madrid i el Barça i es va jugar la primera semifinal. Granada 0, Atlètic de Madrid 2. En bàsquet, derrota del Manresa a la Champions, se li complica l'accés als quarts de final de la competició, va perdre a la pista del Reggiana per 85-70. Tenim també avui arrenca la Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell. Avui es disputen els dos primers partits de quarts de final, Lleida, Alcoi i Barça-Noia. En handbol a la Champions, ahir victòria del Barça per tancar la fase de grups, Barça 36, Colstad 27, i s'ha presentat aquest matí també a Jordi Valls, és el nou seleccionador espanyol de waterpolo femení, agafa el relleu de Miki Oca, que deixa el llistó altíssim.
Molt bé, magnífic menú de cara a l'Esports Copet 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però l'actualitat continua d'aquí uns segons, arribarà Pilar García Muñiz a la tarda, i ara seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.